9 i 22 minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és dimarts i tenim els representants dels partits en presència. El PE, Carles Brugaroles per Convergència i Unió, Jordi Carreras, Partit Popular, Ferran Villasenyor, PSC, Roser Casamitjana, Iniciativa i Guim Pros, de la CUP. Molt bon dia al 5.
Bon dia.
Voldria parlar amb vostès de diversos temes que marquen les portades dels diaris d'avui, i el que més protagonisme s'endú és la nova reestructuració del sistema financer. El titular és clar: el govern injectarà al voltant de 7.000 milions en noves ajudes al Bankia abans de divendres. Rato abandonarà l'entitat i José Ignacio Goyri-Golzarri, ho he dit bé, serà el successor. L'Estat imposarà al banc un sanejament addicional i que es fusioni o absorbeixi el negoci de la seva matriu. Es tracta d'un pla especial de reestructuració de l'entitat. I per què fa el substitut, Goyri-Golzarri, va abandonar el 2009 el seu càrrec com a conseller delegat de BBVA amb 3 milions d'euros a l'any en concepte de pensió, i ara torna a primera línia, en aquest cas a liderar Bankia. Els voldria preguntar quina és la seva opinió sobre aquesta reestructuració del sistema financer, i sobretot una pregunta que volia deixar a l'aire: sí que l'ajuda un banc amb diners públics alhora que s'estan retallant diversos serveis públics com sanitat i educació, que són dues de les principals preocupacions que té la població en aquests moments, de veure com els serveis socials pateixen aquesta crisi. Si els sembla, comencem amb Convergència i Unió, fem de més gran a més petit, i després tindrem altres torns de paraula perquè puguin completar les seves opinions. Carles Brugaroles, Convergència i Unió.
Bé, bon dia. Bé, primer dir que això no és un pla de reestructuració, això és un pla d'emergència, no? Perquè la reestructuració s'ha vingut treballant, jo no sé si afortunadament, ja fa molt de temps. S'ha anat produint, doncs, per la via de la fusió d'entitats. La fusió d'entitats danyades ha donat lloc a entitats, doncs, més grosses però també igualment danyades. I ara estem en aquella situació en la qual aquella alternativa que es plantejava, si estàvem davant d'entitats too big to fail, no? I que per tant s'havien de salvar sí o sí, fa un temps era plantejable, i ara amb entitats d'aquesta magnitud, doncs, pràcticament és implantejable, no? Doncs la segona pregunta és: s'han d'abocar recursos públics a salvar entitats bancàries? Bé, aquí jo crec que el qüestionament que s'ha de fer qualsevol responsable públic és quin és el mal menor, eh? I òbviament la pregunta, si diem si hem de treure diners d'altres coses per donar-los als bancs, tothom direm que no, això està clar, eh? Ara, el que s'ha de plantejar qualsevol responsable públic, i suposo que és, ho van fer el govern anterior, igual que el govern actual de l'Estat, és si, què és pitjor, si posar diners amb alguna fórmula que es trobi el més justa possible perquè les entitats no caiguin, i això genera, doncs, que no hi hagi pèrdues de dipositants, etc., de persones que podrien perdre tots els seus estalvis, doncs es ponderà en una balança que és quin és el mal menor, no? Bueno, i aquesta és la situació. Estem davant d'una reestructuració del sistema, doncs, bastant desafortunada, malauradament, i mentre l'economia no recuperi, l'atur sigui sent el que és, per tant la morositat bancària estarà tal com està, i el mercat immobiliari segueixi sense recuperar-se, amb la qual cosa els actius que estan als balanços dels bancs ningú sap quan valen, doncs això genera un clima d'incertesa que enfonsa el sistema, no? I aquesta és la situació. Bankia va ser una entitat que prové de Caja Madrid i de Bancaja i altres, que té una exposició al mercat immobiliari elevadíssima, i això és el que la té sotmesa a aquesta situació que ja veurem com acaba.
Jordi Carreras, del Partit Popular.
Sí, miri, aquí la qüestió és fins a quin punt ha d'intervindre l'administració pública, l'Estat, amb entitats financeres o amb altre tipus d'entitats que són de caire privat. Doncs, com deia en Carles Brugaroles, doncs té que ser, algú m'ha dit per l'interès comú, és a dir, en principi té d'intervindre quan no queda més remei per salvaguardar els interessos del conjunt dels ciutadans. Aquí no sé fins a quin punt, perquè jo no tinc un coneixement lo suficientment profund del que ha fet, de quines responsabilitats pugui tenir l'equip de Bankia com els d'altres entitats financeres. El que sí que sabem és que la crisi econòmica que patim en una bona part ha sigut causada, doncs, per imprudències, en el millor dels casos, doncs, en què s'ha incorregut a l'activitat financera, no? Llavors ara resulta que el conjunt dels ciutadans, és a dir, l'Estat, la hisenda pública, es veu amb la necessitat de, per salvaguardar els interessos d'aquest conjunt de ciutadans, doncs buscar salvar aquestes entitats amb la mida en què sigui necessari. Ara, el que sí també seria bo, que no sé com es pot fer això, perquè això requereix un grau d'especialització i de coneixement tècnic doncs, molt elevat, el que seria bo és que es prenguessin mesures per evitar que es tornin a produir amb la mida del possible, perquè aquí sempre hi ha l'equilibri entre la llibertat de que s'ha de respectar dels ciutadans, de tots els ciutadans, inclús els financers, oi? I els interessos comuns, però seria bo que es prenguessin mesures que per almenys reduïssin al màxim que es puguin tornar a produir accions financeres com les que s'han produït els darrers anys, que van guiades exclusivament per la pura especulació sense cap creació de riquesa, per la pura codícia d'acumular recursos i que han acabat creant un problema immens a tota la societat occidental i en particular a la nostra societat espanyola. Volem a veure si aquesta solució de Bankia és una solució que serveixi al final per salvaguardar aquests interessos comuns, que és el que es tracta, els interessos dels ciutadans, o no.
PSC, Ferran Villasenyor.
Hola, bon dia. Home, primer de tot una salutació a tots aquells empresaris que acaben de tancar les seves empreses i que ningú els hi ha fet ni un rescat ni res, i n'hi ha molts. I ahir teníem la reunió de els diàlegs de comerç i home, veure com la gent s'espavila i intenta tirar endavant en una situació tan complicada sense suports, doncs home, diguem-ne que va molt en contra del que estem parlant en aquests moments. Certament el 2007 van haver-hi una injecció de diners a Bankia i altres bancs o altres entitats financeres des del fons de rescat. Entre el 2007 i ara ha canviat una mica, i jo el que volia recordar són les declaracions del senyor Rajoy de fa, crec que eren dues setmanes, sobre els retalls, o sobre, no sé com li van dir la paraula, però en qualsevol cas serien els retalls de 10.000 milions d'euros per estalvi en sanitat i educació, els diners que es traspassaran a Bankia, tot i que encara no estan clars, sembla que seran entre 7.000 i 8.000 milions d'euros. Per tant, sembla que el que surt d'un costat surt d'un altre. I caldria també parlar de què ha estat Bankia i d'on ha sortit Caja Madrid i quines han estat les situacions de Caja Madrid i Bancaja i per què ha crescut tant. I també Bankia no és una empresa que solament té pèrdues. Bankia és una empresa, és un banc en aquest cas, una fusió de diferents caixes que té actius no solament immobiliàries, sinó actius industrials en altra zona. I per tant el que no és lògic és que es posin diners a fons perdut sense, per exemple, que es recapitalitzin aquests diners o que passin a nacionalitzar-se per després que hi hagin vendes. No pot ser que donem diners a fons perdut. Tothom sap que aquests diners no es tornaran. Als Estats Units sí que s'han tornat part dels diners que es van donar a les caixes i als bancs, millor dit, en un principi. Aquí no ha passat, i per tant aquí el que l'únic que estem fent és, amb l'excusa de la protecció dels dipòsits dels privats, dels diners que tenim cadascú o tenen cadascú en aquestes caixes, és rescatar una gestió ineficient que el que ha fet és maquillar uns balanços amb pèrdues. Tenim uns comptes amb els actius immobiliaris que no tenen el preu que tenien, i per tant és que quins són els diners que s'han de traslladar a l'apartat de pèrdues i qui els paga. I aquestes pèrdues seran això. Allò que es parlava dels bancs dolents, dels actius tòxics, ara estem en aquesta part. I això ho han de pagar els ciutadans? Doncs jo crec que de cap manera. En qualsevol cas, doncs escolta, hi ha participacions, un percentatge de participacions a Iberies, que es venguin.
Rosa Casamitjana, Iniciativa, com ho veuen?
Bé, jo no sóc especialista en el tema i em costa força d'entendre com ha anat això, però em sembla que el que sí que està clar, que tota aquesta crisi és financera i no d'altre tipus, malgrat tot el que diguin. A mi em costa d'entendre també que fa no gaire temps es considerava que tot el sistema financer espanyol era un sistema fort, era un sistema robust, que estava sanejat, i això no fa pas gaire que es deia, tant els de l'anterior govern com d'aquest. Ara sembla que tot se'n va en orris, per tant no devia estar tan sanejat com es deia. Costa d'entendre també que amb aquesta situació, doncs, un es prejubili amb no sé quants milions, perquè ja les xifres ja és igual, o sigui, són tan escandaloses que em sembla que és igual recordar-les com no.
3 milions a l'any.
3 milions a l'any, no està malament. I, bé, com si no passés res, com si aquí, doncs, tot sobrés, etc. També costa d'entendre que, per exemple, doncs, en el cas de les caixes catalanes, moltes d'aquestes caixes s'hagin hagut de vendre, i ara, en canvi, doncs, Bankia, que en el fons no és més que la recopilació de dos o tres caixes, com s'ha dit abans, doncs es rescati doncs, amb diner públic. Tot plegat em sembla tan i tan escandalós que no sé com ho podem aguantar. Jo, com que no entenc d'economia, pues accepto diríem els arguments que s'han donat aquí, però des del punt de vista ciutadà em sembla que això no té, no és impossible d'assumir i no es pot empassar, per dir-ho d'alguna forma casolana.
la CUP i tancarem aquesta primera ronda. Després tenim altres torns de paraula, si volen.
Sí, en tot cas, seguint una mica la línia del que ara comentava la Roser, perquè la veritat és que tampoc n'entenc massa del tema. D'entrada, constatar que el que s'ha mig comentat abans no ha servit de res tot el model aquest de reformulació de fusions. Per el que es veu, no ha servit de ser de res, perquè després s'ha de seguir rescatant un banc que és conseqüència de fusions de diverses entitats. Segona constatació, si es dona diner públic, és que diner n'hi ha. Per tant, què fem salvant un banc quan no salvem el que ha comentat el Ferran al seu primer punt de la intervenció? Tercera, constatar que considero que és una vergonya que l'antic dirigent del BBVA passi a ser nou director d'aquesta entitat i la gent no ho entenc, no digui res. Estic convençut que hi ha interessos polítics aquí darrere, és evident. I la quarta, sempre ho comento, no sé si el Carles em podrà donar si és factible o no, si el que ha passat a Islàndia en alguns aspectes podria ser una possible solució en aquest cas aquí.
Ja que hi ha hagut una interpel·lació, després tenen altres trossos de paraula.
Sí, però és una pregunta...
Sí, no, i tant. La pregunta que fas, Guim, entronca molt bé amb una qüestió que m'anotava que deies, Roser, d'aquesta crisi financera. És que el primer que hem d'encertar és el diagnòstic. Sí, a veure, efectivament, com deies, Jordi Carreras, el comportament de molts bancs, de molts empresaris, de molts privats que hem assumit un endeutament que no ens tocava, tot això ha sigut en molts casos inadequat, en molts casos il·lícit, i en molts casos podria ser fins i tot il·legal. Però clar, no hem de perdre de vista una qüestió, que és que aquesta gent, ni els bancs, cap empresa, ni les immobiliàries, aquesta gent no té assumida la responsabilitat de l'estabilitat del sistema. A més, no els paguem perquè vellin per l'estabilitat del sistema. En canvi, sí que paguem a organismes públics, com els ministeris d'Economia i Hisenda, el Ministeri de l'Habitatge, la Comissió Nacional del Mercat de Valors, el Banc d'Espanya. Aquí gastem una milionada cada any perquè aquesta gent reguli i velli i controli i garanteixi l'estabilitat del sistema. Aquests sí que han fracassat. Els altres també, però és que els altres no tenien la responsabilitat de vetllar per l'estabilitat del sistema. Doncs, efectivament, hi ha una derivada de la crisi que és financera, però que prové d'un fracàs públic, d'organismes públics, amb la seva tasca de controlar i de vetllar per l'estabilitat del sistema, que per això els paguem. No? I això és... Jo reclamo, dient això, no?, que fem un bon diagnòstic, tot el que diem és cert, que hi ha hagut comportaments il·lícits, avarícia, cobdícia, és cert, tot això és cert, però és que forma part de la realitat del sistema. O és que no sabem tothom que la gent amb el seu comportament privat cadascú es mou amb un mapa d'incentius, que és el que té, i que molts el que volen és guanyar més diners i acaparar més poder. Això ja ho sabem, però per això entre tots financem instruments i eines públiques que serveixin per controlar-ho i per salvaguardar l'estabilitat d'aquest sistema. Llavors, crec que la principal reforma que hem de fer és, amb això, amb que els organismes públics efectivament compleixin la funció per la qual han estat creats i que controlin, que vetllin per l'estabilitat del sistema i que ens protegeixin d'aquestes comportaments que tots sabem que hi són. Gràcies.
Partit Popular, després alguna...
Sí, bueno, jo el que voldria dir és que tampoc podem contemplar aquesta situació, aquesta intervenció a Bankia o aquest rescat, el que es pugui fer ara, o si s'ha fet o es pot fer amb altres entitats financeres, és com una espècie d'inclinació...
Si es pot aprovar una miqueta més al micro, perfecte, així el sentirem millor, perfecte.
Sí, gràcies. Pues no es pot valorar o contemplar com si fos una espècie d'inclinació del poder públic a favor d'uns senyors banquers que estan en dificultats i que llavors se'ls ajuda pel fet de ser banquers o poderosos, no sap què, no. Això té sentit fer-ho solament pel bé comú. És dir, si contemplem la història i veiem el que ha passat en altres èpoques en el món occidental quan hi ha hagut una crisi financera important i els bancs s'han ensorrat i han tingut que tancar portes, els que han patit, potser els banquers propietaris d'aquells bancs van patir, segur, però qui va patir més va ser la gent. Qui va patir més va ser en primer lloc els que tenien allà els seus fondos, que els van perdre, i després el conjunt de l'economia, de les economies en aquella època, el crac del 29 i situacions similars, on es va generar unes situacions de misèria i de pobresa a tot el conjunt de la societat enormes, no? Llavors, quan s'intervé ara una entitat financera que és fonamental pel funcionament de l'economia, és per evitar que passi això. No és per afavorir un senyor banquer que va comptant els diners allà amb una tableta, no. És per ajudar en el conjunt de la població. Això sense prescindir de les causes. Ara es veuen obligats a fer això per salvar un mal molt pitjor del que hi hauria. Però això no vol dir que vulguem d'oblidar les causes, tal com apuntava el senyor Brugaroles. Diu, bueno, i què ha sigut el responsable aquí? Molts, no? Molts, i a vegades, miri, a vegades a les crisis aquestes el que més té pot fer més mal, però això ens hem de mirar des del que està més amunt fins al que està més avall, ens hem de mirar una mica tots, això. És a dir, què hem fet durant aquests anys? Què hem fet tots durant aquests anys? Perquè quan un senyor demanava una hipoteca i es comprava una casa i a més amb la hipoteca un cotxe i a més se n'anava de vacances, tot això que és un tòpic ja, és que aquest senyor... que ara pateix les conseqüències, certament no tenia una certa responsabilitat perquè estava sent una mica irresponsable. Aquí s'ha fet mal ell mateix, i el banquer, que té molt, ha fet mal a molts més. Però aquí, així, és una simplificació i ajuda molt poc dir, oh, mira, aquí estan els culpables, aquests són els dolents, aquests senyors. No, miri, aquí cada un té la part que aguanti la seva vela. I la manera de sortir d'aquestes coses no és a veure qui li paguem coses, no. És dir, què fem entre tots per sortir d'aquesta situació? Com ens hi posem tots per tirar endavant? A base de pagar-nos els uns als altres i d'anar assenyalant qui són els dolents i qui són els bons? Que no, pues això és una posició molt irresponsable, que és el que estan fent els sindicats, per posar un exemple.
PSC, després Iniciativa a la CUP, o com...
Jo no sé què té a veure aquí els sindicats, en qualsevol cas. Jo estic una mica cansat, allò de socialitzem els errors i socialitzem la culpa, no, la responsabilitat de tot plegat. No és el mateix el senyor de Bankia o el senyor d'altres caixes, per entendre'ns, o mira, fins i tot els poders públics que deien Carles, que estic absolutament d'acord amb ell, que el senyor que li van donar una hipoteca i home, que segurament sí que es va equivocar perquè va agafar més del que tocava, no tenia previst que quan estava a l'obra després tancaria tot i ja no podia cobrar els 2.000 euros. O sigui, les responsabilitats no tenen res a veure una amb l'altra. En qualsevol cas, una és una responsabilitat privada i l'altra és una responsabilitat col·lectiva. Has llançat una pregunta interessant sobre el tema d'Islàndia. Part de les diferències que hi ha és que aquí estem parlant, a Islàndia estàvem parlant sobretot d'inversions estrangeres a en aquest petit banc que tenia uns actius impressionants, i aquí ja es complica més. I considerem el Carles, sí, clar, hem tingut un sistema absolutament lliure, desregulat, sense cap mena d'organismes públics europeus, per exemple, que controli, i sense organismes de rating per dir si Bankia està bé o està malament o com està. I així ens ha anat. Algunes de les propostes que estan sortint sobre la taula, i espero que algun dia es facin, no sé, per exemple, totes aquestes les taxes sobre transaccions comercials, financeres, perdó, oi que no és tan difícil? Ja la de taxa Tobin, ja no sé quants anys fa que en parlem, ja està més fora de tot plegat que no sé. Però mireu, què és el que ha fet en aquest cas Bankia? Ja, perdó, volia dir una cosa, no tots els bancs són dolents, no tots els bancs treballen malament i segurament alguns tenim al cap, alguns bancs, per exemple la Caixa mateix, que ha treballat en fent inversions, que poden agradar o no, però com a mínim ningú ha d'assumir les seves pèrdues i per tant aquí també cadascú hauria d'aguantar els seus resultats positius o els negatius. Els balanços han estat falsejats. Per tant, els actius que estaven i que feien quadrar aquests balanços comptables anualment no eren correctes. Això té responsabilitats penals? Potser ho hauria de tenir, oi? Perquè si això que ha fet Bankia ho hagués fet l'Ajuntament de Sant Cugat, aquest senyor i la senyora alcaldessa segurament estarien investigats. O qualsevol altre ens públic. I aquí a vegades sempre toquem contra uns i no contra els altres. Ja sé que són diners públics, però ara Bankia té diners públics, ja tenia el 2007, i per tant jo crec que cal instar també a socialitzar la... no solament les pèrdues, sinó també els guanys. Ara, el que està dient Bankia, jo he perdut molts calés perquè, clar, resulta que han baixat els preus dels immobiliaris, no sé què, no sé quants, m'ho paguen, però en els beneficis no s'ho pagaven. Per tant, home, des d'aquí una tertúlia a Sant Cugat és difícil, però, home, algú hauria d'investigar alguna cosa i s'haurien de la fiscalia o qui sigui, i d'altres, que surti el llistat de participacions industrials no financeres de Bankia i que això es repercuteixi per pagar els diners que es deixaran.
Roser.
Jo, només volia afegir una cosa. Jo estic una mica cansada d'aquest repartiment de responsabilitats, és a dir, això de que tots som culpables. M'hi nego a acceptar-ho, i sobretot amb aquests casos, és a dir, d'acord que cadascú, però si un va demanar una hipoteca fora d'Osques i li concedeixen, és el banc que li concedeix i per tant és aquell senyor el responsable, o és, com diu el Carles Brugarol, el que controla el banc que dona la hipoteca. Per tant, no és per mi, diríem, no és la persona individual la responsable. I això ara ho estem fent amb tot, és a dir, hem de regular la sanitat, perquè ja se sap, tu, els pacients són uns abusons, van, etc. És a dir, som els particulars, els que paguem el pato, i a damunt som els responsables de tot el que està passant. I per tant, jo em nego a acceptar aquesta situació, perquè em sembla que no és real ni és justa. I també em sembla injust que no hi hagi cap responsabilitat, ni administrativa ni penal, per una pila de gent. Algú ha de ser responsable de tot això que està passant. Algú que no som, els que anàvem al banc a demanar una hipoteca. I per tant, a mi em sembla injust, a més, que no hi hagi aquestes responsabilitats. A qui toqui, no sé qui és, però a qui toqui. Segur que li toca algú.
La CUP, i després algun torn
més, si tancarem el tema. En tot cas, remarcar totalment d'acord amb el que comentava la Rosa i contestant una mica el que deia el Jordi. Puc comprar el discurs de que per sortir de la crisi hem d'anar tots a una. Ara, totalment en desacord en que les solucions que s'estiguin aplicant signifiquin aquests anar tots a una. Jo crec que les solucions que s'estan aplicant des del poder van destinades a beneficiar una part molt concreta de la societat, van destinades a proposar un canvi de model, i que jo crec que és el que de fons es mouen totes aquestes reformes, i l'altra cosa és, Jordi, ho sento, però jo crec que la crisi, ho comentava la Roser, té uns culpables. No dic que entre tots plegats segurament hem estirat més obres que la mani en algun moment, però jo crec que té uns culpables molt clars, i jo crec que això no passa res per dir-ho. S'ha de dir, perquè jo crec que aquí és on comença la solució.
No, jo estic d'acord, O sigui, jo no dic que aquí culpables som tots, ni molt menys. El que és evident és que hi ha culpables que han causat uns greus danys en el país i a l'economia, això està clar. Quan dic que tots tenim, que tots hem de mirar cada un a nosaltres mateixos, que és, si tenim alguna petita o una gran part de responsabilitat, això no vol dir que siguin culpables. Ni vol dir que sigui el mateix grau de responsabilitat. No és el mateix el dany que causa una entitat financera quan fa una política com la que s'ha fet amb les hipoteques, per exemple, d'algunes zones de Barcelona, per no assenyalar específicament, que després han patit les conseqüències, que la responsabilitat d'un senyor particular que potser ha fet una imprudència, que escolti, la repercussió zero, la té per ell, i és ell el que pateix les conseqüències exclusivament, ni molt menys. I no em semblaria malament tampoc, a mi, que es busquin les responsabilitats quan n'hi són. No em semblaria gens malament, és a dir, em semblaria el just. Ara, el que també vull dir és que l'única manera de sortir de situacions de crisi com aquesta, inclús dient que s'està en desacord amb les vides, que això és perfectament legítim i perfectament lògic, inclús, però és que hi ha límits, no? És a dir, per exemple, el que s'està fent ara amb el govern, que porta 4 mesos governant, 4 mesos, i que està fent un esforç evident d'entrega de feina. L'altre dia em deien que en Rajoy ha visitat els 4 continents ja en 4 mesos, no? I està fent una política exterior que és fonamental per sortir de la crisi, intensíssima. Doncs home, en 4 mesos dir que aquestes polítiques, a part de que s'està el judici d'intencions, que suposa dir, no, és que això s'està fent solament per afavorir unes classes determinades. Es pot dir, jo crec que això afavoreix amb unes classes, però no que s'està fent per això, perquè això no se li acut a ningú que una sèrie de governar, que tot un equip de govern sigui del color que sigui, el que vulgui és ensorrar amb una part de la població i en canvi afavorir solament a l'altra. Això no té sentit. El que vull dir és que s'ha de fer, les actituds generals tindrien que ser molt més constructives per poder animar els ciutadans a posar tots a l'ombro amb una empresa que vulgui sortir d'aquí com sigui, no? Això és el que vull dir. Perdó.
Bueno, jo crec que potser avui no és el moment de fer un debat sobre els 4 mesos del govern del Partit Popular. Jo no ho faré, perquè tampoc jo crec que no acabarem en qualsevol cas.
Senyor Palmet, sortiríem, com nosaltres portem 4 mesos, vostès portaven 8 anys, escolti, segur que sortíem perdent.
Jo solament els diré una cosa. Vostès se'n recorden què és el que deien quan estaven a l'oposició? Vostès se'n recorden quin és el suport a les mesures equivocades o encertades que va fer el govern socialista? I se'n recorden els moments de situacions complicades de deute que va haver-hi? I se'n recorda, evidentment, què és el que el senyor Rajoy va prometre a la campanya electoral? Jo aquí ho deixo.
Com que parlem del que deia el senyor Zapatero abans de la crisi fa 4 anys?
Sí, parlem del que vulguis, però ara esteu vostès i evidentment esteu fent un canvi. Esteu arribant, que deies que el senyor Rajoy ha visitat els 4 continents, home, doncs que creu-hi la plaça i vagi a parlar amb els sindicats, que tampoc no estan tan lluny.
Carles Borola, si algun torn més i tancarem, no?
Només per dir que parlàvem de responsabilitats, si hi hauria d'haver algú a, o del cas islandès, no? Si hi hauria d'haver algú als tribunals. A Islàndia, aquí ha anat als tribunals l'exprimer ministre. És l'exprimer ministre, potser. No sé si està suggerint que portem el Zapatero als tribunals. Però no seria incoherent amb el que deia. Jo, no francament, més, francament. No, no, molta gent ho pensa.
I el senyor Rato, també.
I el senyor Rato. I la senyora Chacón. Com a ministra de l'habitatge.
Per exemple, de deixar caure els bancs. Jo deia en aquest sentit, o alguns.
No, és que és un debat econòmic intens, eh? O sigui, els bancs s'han de deixar caure o no? Clar, el problema, si són tan grans com Bankia, és que el dany de deixar caure Bankia és que és immens, el dany social per la gent.
Però no estem parlant d'això, estem parlant de com, quina és la implicació pública en aquest rescat. I ara és una implicació sense res a canvi. I jo el que crec és que ha d'haver-hi un traspàs. Si Bankia no té diners, doncs, escolta, que es venguin les participacions industrials a Iberia.
I qui les compra?
Que... Segur que algú les comprarà, però no.
Només un petit.
Sí,
jo només volia dir que pel que sembla i per el que diu en Carles Brugueroles, jo he de dir, embolica que fa fort. Clar. És a dir, fem una empresa ben gran, ben complicada, i com que llavors, com va ser en el seu moment Rumassa, deixar caure això és tremendo, llavors com que no ho podem deixar caure, ho hem de salvar. Vet aquí la solució.
No les deixem créixer tant.
Exacte. Clar, vale, doncs llavors n'hi ha un que ho va fent gros, i quan ja és tan gros, llavors ho hem de salvar.
És que jo no entenc, aquesta reestructuració financera que hem fet, que ens quedarem amb 5 grans entitats, això és un oligopoli, amb totes les de la llei, aquí no hi haurà competència ni res, això ho pagarem entre tots. A mi em sembla desastrós el que ha estat passant.
Ho diu un que n'entén, eh? No?
Sí. Desastrós. Sí. Cal de l'economia.
Totalment d'acord. És desastrós. Hem matat les caixes. Desastrós.
Ja no hi ha.
Hem estat tots posats en un procés de fusions que ens porta això que dèiem abans, no? Totes les entitats que quedaran són totes massa grans per caure. I si tenen un comportament empresarial, diguem-ne, desastrós, no podran morir perquè les haurem de salvar entre tots. Jo trobo això desastrós.
Home, jo crec que depèn de les mesures que es prenguin perquè no es puguin produir excessos com els que s'han produït. Jo, que no hi entenc amb el tema, perquè tampoc soc especialista, ni molt menys, soc de lletres, doncs, el que si es deixen caure moltes petites o es deixa caure una grossa, suposo que els efectes deuen ser molt similars, no? Llavors, potser és més fàcil salvar algú gros que salvar molts petits a la vegada. No sé, deu ser bastant complicat el tema.
Sí,
ser bastant
però això va fer...
Si tenim un problema, tenim un problema seriós econòmic, que això s'està anant del dit, més o més incert. Això jo no sóc capaç de donar una opinió sòlida, a diferència del senyor Brugueroles, que estarà més o menys encertat, però no li discutiré. Però el que sí que és cert és que quan intervé el poder públic en aquest cas, no és per salvar quatre senyors financers poderosos, sinó per defensar l'interès comú, perquè si això s'ensorra, el caos és enorme.
Això
ens ensorra a tots.
En aquest període i en l'anterior també.
Després ja veurem si demanem les responsabilitats o no, però de moment salvem el barco.
No compartim segurament el com. En qualsevol cas, allò que dèiem del problema, quan tu deus 100.000 euros, tu tens un problema, quan tu deus 1.000 milions a un banc, el teu problema. Això és el tema, de la grandària o petitesa.
Escoltin, alguna esperança de millora després de les eleccions franceses, amb l'arribada de Hollande a la presidència de la República? Creuen que pot canviar l'escenari europeu per intentar entrar en una fase en què s'aposti pel creixement i no només per les retallades, o consideren que la cosa està tan negra com anem tractant tertúlia rere tertúlia que poca esperança podem tenir almenys a curt termini? Alguna valoració?
Esperança s'ha de tenir.
Comença iniciativa ara, autogestió, ja saben que jo... Com vulguin, va.
Que maca aquesta paraula.
De torns, autogestió de torns de paraula.
Sí, el que es pregunta és si hi ha esperança, jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè es proposa un nou model, i aquest nou model no només és que el proposi Hollande, l'altre dia sentia que fins i tot el senyor Rajoy estava d'acord amb la proposta de creixement en contra d'estalviar, diguem-ho així. Però l'altra cosa, a part de que ha guanyat l'Hollande, i penso que també és important, és que la senyora Merkel va perdent. O sigui que això és un altre aspecte. Ha perdut un land, em sembla que no sé si el mes vinent té una altra elecció amb un altre land que possiblement també perdrà, i per tant la pressió que ella té, jo crec, dins del seu propi país també és important, i per tant jo penso que una cosa i l'altra poden contribuir a que es canviï el model. Jo almenys esperança com a mínim n'hem de tenir, perquè si no és una mica complicat seguir.
Fem la CUP i acabarem després.
Sí, no, anava a dir això que voldria dir la Roser. Esperança evident amb tot el que suposa la victòria de l'Hollande i les polítiques que planteja, que sembla ser que són bastant diferents de les que fins ara portava a terme el Sarkozy. I l'altra, esperança en que el que està passant a Alemanya també es vagi veient reflectit i si pot ser, també vagi canviant la manera d'entendre com han de ser, bueno, com s'ha de produir el canvi per sortir d'aquesta situació. Sí, esperança és evident que sí.
Qui vol continuar?
Evidentment, no cal que us mostri l'alegria per aquest cas. Ja, i sortint fins i tot de la lògica de partit, que jo crec que tampoc, evidentment, ha guanyat un partit socialista, doncs estem contents, no? Però aquesta ja no és. És que hi ha color, hi ha més color. No solament és una manera de veure les coses, i per tant el joc de contrapesos que sempre ha funcionat a Europa continuarà funcionant. Jo crec que l'única esperança, o l'esperança que almenys nosaltres tenim, és que tot això sigui un replantejament de les bases d'Europa, i més Europa. Allò que dèiem, les taxes financeres, com pot ser que encara no hi siguin? Com pot ser que no? Ja sabem que també hi ha el paper d'en Cameron i la City de Londres en tot plegat, però necessitem més Europa, necessitem ja no solament el creixement pel creixement, sinó necessitem acompassar aquesta reducció de despeses. És impossible fer les despeses d'un dia per l'altre. I Europa no és Alemanya solament, és evident que les circumstàncies econòmiques i industrials d'Alemanya són unes, i no és tota Europa. I per tant és que calen veus diferents que creguin, home, que les coses es poden fer d'una altra manera. Esperança, i esperem que bé, que el senyor Hollande tiri endavant, i en tot cas que la senyora Merkel no ho converteixi això en una topada entre dues maneres de veure Europa, perquè seria un desastre.
Bé, jo crec que no és solament una esperança que encertin i el desig que encertin, inclús encara que se'n tracti d'un partit contrari, però des de l'ú el que li convé a Europa i el que ens convé també a nosaltres, doncs és que el senyor Hollande i el seu partit i l'equip de govern que faci siguin capaços de reconduir Europa amb la bona direcció, que no ho tenen gens fàcil. És una situació ben complicada la que es troben, com es trobarà com qualsevol altre país, qualsevol altre govern europeu.
Per mi, doncs, només recordar que aquesta crisi financera global no és ni financera ni global. Hi ha molts països del món que afortunadament van molt bé. El PIB mundial l'any passat va créixer per sobre del 2,5, si no recordo malament. Hi ha algunes economies que pel que sembla han fet malament les coses i som els principals damnificats de tot això que ens està passant. I clar, amb la moneda única doncs tenim un marc que juga, diguem-ne, de vegades males passades. Fixeu-vos que el deute públic alemany s'està pagant més barat que mai, perquè el sistema públic alemany s'ha convertit en valor refugi, no? Tots els que fugen d'Espanya, de Grècia, de Portugal, d'Itàlia, etc., doncs compren bons alemanys, i això fa que el seu deute públic el paguin el més barat possible. De vegades em pregunto si no li estem, diguem-ne, pagant el deute públic als amics, i ho dic en majúscules, als amics alemanys, perquè són els nostres amics, Clar, aquí una miqueta més de solidaritat financera ens aniria molt bé. I en aquest cas sí, socialitzar el risc financer entre els estats de la Unió Europea crec que seria una cosa que hauríem de fer. No cal que parli també de la taxa Tobin.
El bo europeu.
Des de sempre, doncs, a favor. I els eurobons, bueno, igual que també a nivell estatal, també el Guindos s'ha compromès a que d'alguna manera aconseguiria que baixés el cost del deute de Catalunya, i això passa també per socialitzar el risc amb el conjunt de l'Estat. I si això ho socialitzem a nivell d'Europa, doncs ens aniria a tots molt millor, no? Bé, sí, clar, un canvi de govern normalment comporta coses bones. Molt bones experiències, diguem-ne, de governs socialistes, però en el punt que estem, un govern socialista crec que pot ajudar, perquè interessa que també revifi el consum, etc., i les polítiques tendencials a llarg termini, diguem-ne, de naturalesa socialista, probablement ajudaran.
Algun comentari més sobre el tema? Doncs aprofito que tinc el president del Partit Popular a Sant Cugat, Jordi Carreras, per fer-li una pregunta sobre si pot fer una valoració d'aquest 13è congrés del partit en què ha sortit reelegida Alicia Sánchez Camacho, i a veure si m'explica per què no van votar alguns punts de la ponència social, que ha aixecat una certa polseguera als mitjans de comunicació. Per què van dir que no a certs punts?
Hem donat la nota.
Escolti, facin el que vulguin. Sí, per què?
Miri, jo ja li vaig dir l'altre dia que...
Jo pregunto, jo insisteixo.
No, sí, ja m'ho esperava que m'ho preguntés, o sigui, tranquil. Doncs ja els hi vaig dir l'altre dia, quan em van fer l'entrevista, que això és una qüestió interna del partit. Nosaltres hem dit el que teníem de dir dintre del partit, i les discrepàncies que pugui haver internes, doncs escolta, això queda dintre la casa. Jo no diré per què, no ho explicaré. El que sí li diré és, en sentit positiu, que suposo que tampoc el sorprèn, eh?
No, no, ja, ja m'imaginava, però vaja, que quedi.
De qui no vam discrepar precisament va ser del senyor García Albiol, que va ser l'últim dels quatre ponents que van defensar aquella ponència, que estava feta entre quatre persones. L'últim que va parlar va ser el senyor García Albiol, i llavors va donar la impressió, algú va voler, algú ha entès que nosaltres havíem votat en contra per la intervenció del senyor García Albiol. No va ser per això.
Va ser pel tema violència domèstica, violència de gènere, no, no, la defensa de la vida? Pregunto, eh?
No, no, ja li he dit que no li...
A les notícies
no
ho explica tot, si voleu entrar
bé. A les notícies no ho explica, sí.
Algú surt.
Sembla que es refereix a algun comentari d'algú que escriu.
No hem fet cap declaració sobre... No hem fet cap declaració sobre aquesta qüestió i prou, i no diré més.
Com han vist la resta dels partits, aquest congrés del Partit Popular? Alicia Sánchez Camacho sembla que va molt forta, no?
Home, el que sí li puc dir és que hi ha hagut una unitat absoluta.
No, no, això sí.
El que passa això és que no una unitat que no queda en absolut ni siquiera tacada, per dir-ho d'alguna manera, perquè hi hagi unes persones que ho hem d'escrepar d'una manera, que això és de normalitat democràtica, és més, la reforça, perquè s'ha fet una refundació del Partit Popular de Catalunya, que es dirà Partit Popular Català, amb la incorporació de la Senyera, que vol subratllar la catalanitat del partit, el nostre ser catalans, que som catalans, que som uns catalans que tenim una noció de Catalunya diferent dels nacionalistes, que creiem en uns camins per Catalunya diferents dels nacionalistes, i per tant, i perfectament legítims, amb els quals es pot estar d'acord o no, però el que no es pot és monopolitzar, com freqüentment fa Convergència, doncs el ser català. Doncs miri, no, nosaltres som tan catalans que ho hem dit tantes vegades com qualsevol o més.
Jo crec que, a veure, el que li demanaria al Partit Popular és que sobretot posi a sobre la taula i prioritzi la defensa dels interessos de la gent que vivim aquí. Parlem la llengua que parlem i venim d'on venim, eh?
Perdoni, senyor Brolos, això és una de les coses que s'han senyalat i subratllat en el partit.
Sí, molt, no, molt sobre la cava i els...
Ja m'estic referint a les qüestions fiscals, vostè ho sap.
Sí, sí, per això li dic.
Home, jo crec que posar una bandera no simplifica res. En qualsevol cas, si la CUP, per exemple, es posés una bandera espanyola, jo no crec que fos un partit espanyolista. En qualsevol cas, si a partir d'ara comencem a defensar els interessos de Catalunya, estaria bé, i per desgràcia no ho hem fet a temes com el de l'Estatut o temes lligats a l'educació.
Breument, CUP Iniciativa, i després el PP per tancar.
No són els únics. Jo no, que parli la
primera. Roser?
No, jo penso que era un congrés, diríem, probablement que estava cantat, tant en quant a la reelecció de la seva presidenta com en quant a el que es defensava. Jo, en qualsevol cas, doncs, me n'alegro que es considerin catalans i que fins i tot posin la Senyera. Em sembla que igual pot ser un punt a favor. Vés a saber, ja ho anirem veient.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Carles Brugarola, Jordi Carreras, Ferran Villasenyor, Roser Casamitjana i Guimprós. Molt bon dia al 5.
Molt bon dia.
Bon dia, gràcies. Bon dia.